Avui és divendres 17 de setembre, estem a les portes d'un nou cap de setmana i també és el Dia Internacional de la Música Country. Després li expliquem a l'Andrés això. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, Herrera en Cope a Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
23 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, però no em negareu, els que sou més fredolics potser no, eh? Però no em negareu que aquest matí es podia anar tranquil·lament pel carrer sense arribar suat, vagis on vagis. Les mínimes han baixat i això s'ha notat aquest matí. Com sempre, no plou mai a gust de tothom. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica pel cap de setmana amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez. Així em recordo de recordar-li que avui és el Dia Internacional de la Música Country. A veure què em pensa, eh? I avui estrenem un nou espai, camí cap a la una de la tarda. Un nou espai que de moment ens acompanyarà cada dues setmanes, els divendres, a tres quarts d'una, en el que parlarem de llibres. I ho farem amb la prescriptora de... amb la prescriptora de la Biblioteca Pública de Lleida, que ens parlarà doncs, dels llibres que s'estan presentant i també recomanacions per totes les edats. Jo crec que t'agradarà, eh? A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine, amb la Laura González, i a partir de dos quarts de dues, doncs ja saps que arriba l'Espai Groc, on posem sobre la taula totes les activitats d'oci, d'espectacles, de cultura, de música, de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana vinent. Des d'ara fins a les dues, t'acompanyo, sóc el Ricard Álvarez. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bueno, hores d'ara 23 graus, però sí que és veritat que aquest matí a les 7, a les 8 del matí, escolta, havia una temperatura baixeta comparada amb la dels darrers dies, eh?
Hem baixat fins a 15 graus. Em sembla que no s'assolia aquest valor des del 18 d'agost. Hem tingut un començament de setembre, uns primers 16 dies, amb temperatures mínimes 4-5 graus per sobre de lo normal, estaven entre 18 i 19, quan lo normal, la mitjana de setembre és 14 de mínima, i 27-28 de màxima, i estaven en 31 i en gairebé 19. Però sembla que ara anem cap a la normalització. Avui tenim per davant un dia tranquil. Hem de dir que durant la setmana ha anat plovent, però d'una manera brutalment desigual.
Sí.
És a dir, puntualment n'hi havia xàfecs molt forts, ahir van ser 33 a Tren, 35 a Solsona, també a Lladurs, a la plana de Lleida, Vilanova de la Barca, Sant Martí de Riucorb, 14-15, són xàfecs puntuals de núvols, de cumulonimbos, d'aquestos de gran gruix, de gran espessor, que la base està a 1.500 i el cim es troba a 10-12 quilòmetres d'alçada i acumula aquest volum de núvol molta aigua. I són xàfecs que només es poden preveure amb el radar i a ull nu, mirant
sí.
al cel.
Sí.
Impredictibles, no? Aquesta forma de ploure que porta uns quants dies, setmanes, plovent d'aquesta manera, no? Recordem lo d'Alcanar, abans d'ahir lo de Malgrat de Mar i Blanes, 120 litres de cop durant la nit. Les previsions indiquen que avui tindrem un dia tranquil. Sí que pot haver alguns xàfecs, però febles cap al Pirineu, la cara sur del Pirineu, però avui molt poca cosa, un dia completament assolellat i podien fregar els 30 graus. No sé si avui o abans d'ahir serien els darrers dies de 30 graus. Ja s'hauria acabat enguany, sí. Arribar als 30 graus,
bueno.
Avui és candidat, demà ja no. A partir de demà, baixen les temperatures 3-4 graus, demà dissabte tornem a tenir un dia amb possibilitats de xàfecs i tempestes més aviat cap al Pirineu, però principalment a la costa. Que hi vagi a la platja demà al nord de, al litoral del nord de Tarragona, litoral de Barcelona i el de Girona són els candidats a tenir xàfecs i tempestes de cara al demà dissabte. També al Pirineu i el Pirineu. La meitat sud de Lleida, la plana de Lleida, és la que té menys possibilitats demà dissabte. I diumenge un dia tranquil, semblant al d'avui, amb sol, algunes nuvolades, si n'hi ha algun xàfec serien, creiem que petits, sempre ho diuen en boca petita, perquè últimament el temps està desmentint i fent equivocacions molt importants. Sembla que divendres i diumenge serien dies tranquils, fins i tot anar a la platja, a la muntanya, diumenge menys calor que no passa avui, i després ens endinsem a la setmana vinent, que ni a una davallada important, notable de les temperatures, 4 o 5 graus menys, ja no arribaran als 30, ens quedaran amb 25, 26, que està prou bé, i les matinals, pues, molt més fresques.
Clar.
Haurem de ventilar les cases, perquè
s'ha acumulat
una calor impressionant dins de les cases.
De totes maneres, Armando, abans parlaves d'això dels 30 graus. El mes d'abril, recordes si algun dia vam assolir els 30 graus o ja va ser el mes
2011,
de maig?
El 2011 va ser excepcional, i van arribar a 33 graus.
Però aquest any...
Enguany, no.
Però vull dir, aquest any, el mes d'abril no, però el mes de maig sí que ja vam assolir 30 graus algun dia.
Sí, ja
m'he
d'aquí 3 o 4 dies de 30 graus, sí.
O sigui que hem estat 5 mesos amb, com a mínim, un dia
de 30 graus.
De 30 graus. Vull dir, jo ja en tinc prou,
amb 5 mesos. Em sembla que portem 88 dies de 30 graus. La mitjana està en 67.
Molt bé, doncs Armando, tornem a parlar dimarts, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
I nosaltres ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
5 mesos amb més d'un dia a 30 graus, jo ja en tinc prou. Ja en tinc prou, és pràcticament la meitat de l'any, que no ens ho sembla. Ara és veritat que vindran les refrescades, però és que és normal, anem de cara a la tardor. En fi, va, comencem parlant de successos. Recorda que, encara que et faci molta ràbia, jo m'incloc, I reconec que els límits de velocitat, a segons quines vies, no els entenc de cap manera. No pot ser que hi hagi els mateixos límits de velocitat que fa 50 anys, comparant els cotxes de 50 anys amb els d'ara i comparant les carreteres d'abans amb les d'ara. Autovies, autopistes, etc. És veritat que també potser hi ha més trànsit ara, però vaja, un cotxe de fa 50 anys amb un cotxe d'avui en dia, jo ja entenc que el 120 es queda curt. Ara, d'aquí a que vagis a 215 km per hora per la A22, doncs hi ha molt marge, de 120 a 215. És el que li ha passat amb una conductora de 27 anys, nacionalitat espanyola i veïna d'Almacelles, que un control de velocitat de la policia al punt quilomètric 6.5 de la A22 al terme municipal de Lleida la va detectar a les 4 de la tarda. És un tram on la velocitat màxima és de 120 km per hora, però anava a 215 per hora. Que sempre diem el mateix, si no passa res, doncs no passarà res, evidentment, però ull, perquè si tens un contratemps, si tens un accident, no és el mateix impactar a 100-120 que a 200-215. Amb successos encara, els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment exponencial de les plantacions de marihuana a Ponent controlades per grups criminals. En 4 anys s'han doblat les intervencions i només en la darrera setmana s'han comissat 6.277 plantes en 8 actuacions. I a Lleida Ciutat, la CUP ha ocupat l'oficina d'Endesa, situada a l'avinguda Francesc Macià de Lleida, per protestar per l'encariment del preu de la llum. Els anticapitalistes denuncien que 20 anys després del procés de liberalització de les elèctriques a l'Estat espanyol i a la Unió Europea, el preu de la llum ha augmentat més d'un 100%, mentre que el salari mitjà ho ha fet només un 20%. El diputat de la CUP, Pau Juvillà, ha posat de relleu que mentre les grans empreses elèctriques nodreixen els seus consells d'administració amb antics càrrecs polítics, obtenen grans beneficis econòmics. Dues coses d'aquesta notícia. D'aquesta darrera frase ja estic totalment d'acord. Totalment d'acord. No sé de quina manera s'hauria de regular, però els consells d'administració d'aquestes grans empreses estan plenes d'alts càrrecs, cobrant un dineral i amb una aportació efectiva del dia a dia o de la feina qüestionable. Presumptament, tot això, perquè com que no hi ha una transparència presumptament tan clara, no podem saber què fan o què no fan. Això estic totalment d'acord. Ara bé, posats a ser valents, la CUP, en lloc d'ocupar l'oficina d'Endesa a Lleida, escolta, potser que ocupin la Generalitat o el despatx del president de la Generalitat de Catalunya, Aragonès, perquè Aragonès és soci de govern de Pedro Sánchez a Madrid i és el govern del PSOE, de Pedro Sánchez, el que ha permès aquesta escalada descomunal del preu de l'electricitat. Ja sabeu que tot això regeix per lleis, i les lleis, quan volen, es canvien molt ràpidament. però quan no volen es veu que és inamovible, això. Doncs escolta, posats a protestar i a ocupar, me'n vaig al despatx del president de la Generalitat de Catalunya, soci de govern de Pedro Sánchez. Mai havia pujat tant la llum com fins ara. És el govern del PSOE, amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, de Pere Aragonès. Per tant, potser ens hem ocupat. Ens hem equivocat a l'hora d'ocupar. Però vaja, que el preu de la llum és un problema, és claríssim. És claríssim. Fins i tot es dona la paradoxa que cada vegada consumim menys, però paguem més. Perquè, clar, jo ho miro a vegades, eh? A veure què obro i què no engego i què no engego. O sigui, cada cop consumim menys, perquè els aparells també consumeixen menys, però cada cop paguem més. Alguna cosa no està ben feta. El responsable segur que és un polític. I parlant de polítics, la portaveu del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, Ángeles Ribes, ha acusat la regidora Maria Borrell de promoure, pel seu interès personal, l'expulsió de Ciutadans dels altres dos regidors del partit a la paeria, la mateixa Ángeles Ribes i José María Córdoba, que per cert, ells dos van expulsar a Maria Borrell del grup municipal de Ciutadans i passarà a ser regidora no adscrita. Veurem com acaba tot això. És molt bo perquè ja veieu que hi ha foc creuat. Amb salut, el Departament de Salut ha declarat avui divendres 35 persones hospitalitzades per la Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, dos menys que ahir, i tenim 9 persones a la UCI encara i s'han declarat 55 nous positius. I encara amb notícia de sanitat, la UDL i l'IRB Lleida descobreixen una clau per entendre l'autisme i l'esquizofrènia. Almenys algú segueix investigant. Apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el nostre estimat redactor en cap, Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano?
Se ha ido, el verano se ha ido.
Se ha ido, pero
rápido, que se ha ido.
Hombre, tú que eres don Calores, o sea, don Calores, que te gusta la calor, quiero decir, esta mañana lo habrás notado, ¿eh?
Sí, sí, ya se nota de que ya... Ya no se puede estar tan a gusto como antes.
Bueno, para
aquí
mí...
la gente que se queja del calor, pues la verdad, yo...
Yo me quejo del calor. Andrés, pues me quejo. Voy sudando todo el día, no puede ser. Oye, unos meses vale, pero después no.
Hombre, ya que nos falta el calor humano, que ya no podemos disfrutarlo en los festivales, pues...
Vale.
Pues que menos que un poquito de calorcillo de este de que nos están tomando el pelo con esto del precio de la luz.
Es una vergüenza esto.
En este país podríamos vivir de la energía solar.
Pero es que además podríamos vivir muy bien y pagando muchos menos impuestos y seguramente mejor servidos. Si hubiera un poco de buena gestión con el dinero público, pero bueno.
Nada. Veo mamoneo.
Oye, hoy 17 de septiembre es el Día Internacional de la Música Country.
Bueno, para mí es el día de la música cada día, o sea que...
Vale, pero digo, de la música country. No sé si es un tipo de música que te gusta especialmente.
Sí, por supuesto. ¿Sí? Que sí. Vale. Hay grandes bandas que me gustan de country, que, por ejemplo, partiendo incluso de los Creedence, que hacen bastante historia, sí. Los Poco... yo qué sé, hay mogollón de los Flying Burritos Brothers que me encantaron, que fueron los que me incitaron a estudiar violín.
Ah, oye, espera, que esto no lo sabía yo. ¿Estudiaste violín?
Sí. Yo hice 2 años de violín, sí.
Pero si es que tu vida es para escribir un libro.
Mira, al final solo me he especializado en teclados, o sea, bueno. Los teclados de escribir cada día.
Pero ¿no has tocado nunca más un violín?
Sí, cuando lo veo siempre se me ponen los dientes de Bugs Bunny.
Ah, pero todavía lo tocas, ¿sabes? Bueno, ¿te acuerdas más o menos de tocarlo?
Hombre, cuando
oigo sé que es difícil,
a Lara Malikian,
sí,
pues
claro,
la verdad se me quitan las ganas.
Vale, perfecto, a mí también, pero oye, esto de un descubrimiento... No lo sabía yo esto, no lo sabía.
Sí, he tocado muchos instrumentos.
Bueno, oye, vamos a hablar de... Bueno, vamos a tenerte los viernes esta nueva temporada hablando de la música en directo, que esperemos que poco a poco vaya recuperando la normalidad. Hay cositas, ¿no?, para esta semana.
Sí, hay cosas, sí.
A ver.
Mira, empezamos con mi duaina querida, que viene esta tarde a las 8, está en la pista de La Panera. haciendo un concierto en formato de dueto con su fiel escudero, que es el multiinstrumentista madrileño Emilio Candelas, y ahí, pues bueno, va a hacer una de sus grandes bolos, que llegan a todos, o sea, no dejan indiferente a nadie, porque se lo gana, con su voz rota y su virtuosismo con el piano y su destreza con la guitarra. Hará canciones propias, que tiene tres discos con la banda: Las nubes de la feria, El guardián de sueños y El cuento sin leyendas, y ahora está a punto de sacar otro, El Inferger, que lo está retrasando porque supongo que para principios de año, y de forma paralela sacó uno en solitario, Linfa, que es un trabajo instrumental solo piano, que fue nominado a los premios MIN y a los premios de la música catalana, y que tiene aires muy cinematográficos. O sea, es muy recomendable.
Por cierto, perdona, que ya sabes que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviar mensajes de voz y de texto, el 664-526-180. No, me llega ahora un mensaje, y es verdad, lo tenía apuntado para comentártelo. Me llega un mensaje que me dice: Ricardo, dile a Andrés que por desgracia tenemos, y hace días, otro miembro en el Gran Hotel, y en este caso de los que estamos escuchando, es verdad, se nos fue el batería de los Stones.
Sí, Charlie Watts, me dolió mucho, pero sí, mucho, ha sido uno de los que más me han dolido, y mira, lo que ha conseguido el Charlie Watts es de que, si últimamente ya me sentía bastante atraído por el jazz, bueno, ya hace años, pues ahora me he dedicado a escuchar toda su faceta jazzística como baterista.
Sí.
Y muy bueno, es muy muy bueno. O sea, lo echaremos de menos, pero los Rolling Stones seguirán para
adelante. Sí, evidentemente. Me supo mal y pensé en ti automáticamente. Es lo que tiene, ¿eh? Es lo que tiene Andrés Rodríguez. Yo, cualquier historia que sale de los Stones o Metallica, siempre pienso en ti primero, ¿eh?
Sí,
fue una pena. Oye, el Gran Hotel lo vamos a tener que ampliar ya, ¿eh? Pero vamos.
Sí, bueno, pero que nos sigan esperando, ¿eh?
No, ya, no, para nosotros no, pero es que se nos hacen mayores, ¿eh? Los grupos que han marcado la pauta de la música, los grandes grupos, en los últimos 40, 50 años. Claro, por eso te lo digo, pero es que al final el tiempo no perdona,
ya.
No sé. Bueno, nada, un inciso, volvemos a la música de aquí, de local. ¿Qué más me recomiendas?
Bueno, tenemos al dueto Sarvice-Cucó, que hacen versiones del Último de la Fila y de Manolo García en general, con Los Burros y su primera etapa como solista, que están, pues, esta misma noche también están en Belloc. Uh-huh. Por cierto, se llamaban El Penúltimo, tuvieron un problema con un grupo que les dijeron de que tal y Pascual, y para evitar polémica, tienen abierto sugerencias para posibles nombres artísticos.
Ah, vale. Bueno,
que lo sepan.
Cuidado con eso, que de los nombres, que ya te dije que un día tenemos que hacer un especial de nombres, ¿eh?
También tenemos hoy viernes en Almenar, pues tenemos el tour que están haciendo Play the Game, que es una banda tributo a los Queen. Y bueno, han estado en Torrefarrera, están en Almenar esta noche y todavía tienen pendientes un par de bolillos más por aquí, por la zona.
Hay bastante gente, ¿eh?, haciendo versiones de Queen.
Sí, pero es difícil hacerlas.
Bueno, es imposible, pero...
No, vi un grupo mallorquín, que no recuerdo cómo se llaman, que me sedujeron bastante.
Sí, pero Freddie Mercury es Freddie Mercury, sí. es difícil, sí, ¿eh?
Este verano vi la película de los Queen, por cierto.
No la he visto yo, ¿qué tal? ¿Me la recomiendas?
Sí, me gustó, la vi dos veces, o sea, si la vi dos veces es porque me gustó.
Vale, pues mira, pues así ya me la
pongo
en la
lista. También vi la de Tina Turner y me gustó más, ¿eh?
Sí, muy bien. otra gran artista, ¿eh?
Sí, y además a ella la tuve la oportunidad de verla en Barcelona, ¿sí? En la Monumental, y flipé, en el 87 creo que fue, más o menos.
Sí, claro.
Estamos en autocar desde aquí y todo.
Esta gente lleva tantos años haciendo música y encima el escenario, que es que se nos van, porque el tiempo no perdona y bueno. Oye, va, la última propuesta.
La última propuesta pues tiene que ser obligatoriamente la del sábado con la FECOIL, donde allí en la sala, en lo que es de la plaza de la FECOIL, habrá un programa completo. Por la mañana estará la banda de versiones Eligius 432, amenizando el Bermud Musical a las 12:30. Luego por la tarde a las 6:30 habrá espectáculo infantil con SAC Espectacles. Y para como colofón final a las 7:30 quedará a merced de la juerga rumbera con los ritmos leridanos más carrinclones, a cargo del Xavi Boira, el Carlos y el Machín.
Vale. Pues nada, vamos con el melo malo, ya no te pregunto, porque ya bueno, después te diré si he acertado el tema o no. Melo malo, que lo podéis leer en las páginas del periódico de la mañana y los viernes, pues lo tenemos aquí en exclusiva. Así que Andrés, a ver, el melo malo de esta semana.
Peor imposible. Siempre he sido muy crítico con las programaciones festivas de esta muermante urbe, pero jamás se había llegado a una cima tan alta de despropósitos como las conseguidas a pulso por los actuales inquilinos del consistorio municipal. Lo peor del panorama es que se creen que lo están haciendo bien, para ellos, claro está, porque no recuerdo ningún cartel tan fatídico como el que nos sirven ahora de cara a las festas de la tarde. Por si no tuviéramos suficiente con ese nefasto Lleida Music Festival, con la mayoría de los conciertos en sede elitista, presumiblemente por intereses de los responsables de festejos, ahora nos vienen con la farsa de que las fiestas pequeñas de la ciudad se quieren descentralizar, brindando dos escenarios principales como son las plazas San Juan y de la Sardana. En la primera he visto multitud de grandes conciertos de fiestas mayores en los albores de los 80, y en la segunda, mejor me callo, porque mejor opción me parecen otros enclaves del casco antiguo que se han abandonado a su mala suerte. La treintena de espectáculos, exceptuando los leridanos, que se proponen, no están a la altura de lo que merecemos los contribuyentes, y si son fiestas populares, no sirve la excusa de poner dos actuaciones con entrada de pago, por muy simbólico que parezca pagar 3 euros. En estos casos, a ver cómo se las ingenian para evitar los colapsos en la web producidos vergonzosamente en anteriores experiencias. Tampoco sirve que se vayan llenando la boca con afirmaciones de que son unas fiestas pensando en todo el mundo, porque somos muchos los que no sentimos el mínimo atractivo por ninguna de las ofertas en liza, amén de tener nuestras dudas sobre el destino de esos 85.000 euros de presupuesto ante tan pobre panorama, y más a sabiendas de todo lo que se han ahorrado de anteriores citas festivas anuladas por la pandemia. Creo que aunque se intentara hacer adrede, no se podría hacer peor, ni siquiera entrenando. Para mayor cabreo del sector de restauración de la zona afectada de la Falda del Castillo, el colmo es que se coloque servicio de food truck para hacer mejor la Pascua a los afectados. Un desastre detrás de otro, para que se sigan colgando medallas. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escenas del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas al mercado con ganas de llorar, canta Joaquín Sabina, puntualizando que el amor, cuando no muere, mata, porque amores que matan nunca mueren. Y desgraciadamente, aquí tenemos que pagar y soportar a un amor que mata. Oh, yeah.
Él lo sabía, lo sabía. En fin, Andrés, oye, la semana que viene hablamos de más música en directo, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Que tengas buen fin.
Muy bien.
No digo que tengas buen fin de semana, ¿eh?
Vale, que no tengamos que despedir a nadie al Gran Hotel.
No, hostia, espero. Claro. Déjame tocar madera. Gracias, Andrés. Salud.
Larga vida, oye. Oh, yeah.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, avui es fa ara es fa realitat una il·lusió que tenia des de fa abans de la pandèmia i que bé, doncs tots aquests canvis amb la societat i el dia a dia em van alterar el ritme normal per incorporar espais nous i persones noves al magazín de migdia, rere en Cope a Lleida o al migdia de Cope a Lleida, i aquest se m'havia quedat al tinte. Mira, mai millor dit, perquè jo tenia la il·lusió i ganes, perquè sé que a molts us agrada llegir, de tenir un espai de llibres. Li dic així, un espai de llibres. Mira, ja que dic això, no li hem posat nom, per tant, després us recordo el número de WhatsApp i després d'escoltar la persona que portarà aquest espai, doncs em suggeriu noms. Mira, marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Allí parlarem amb ni més ni menys, i sé perfectament, perquè és que a més m'ho ha dit, perquè no ens coneixem, però que no li agrada que li diguin així. Però just m'ho ha dit i no sap que a mi, si em diu això i a mi em cau amb gràcia, jo ho diré igual. És la prescriptora oficial, o una de les prescriptores importants que tenim a la Biblioteca Pública de Lleida. Què és una prescriptora de llibres? Doncs és una persona que tu vas allà i li dius, escolta, mira, jo vull un llibre per llegir. I et farà quatre preguntes i et recomanarà el llibre encertat segur. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bueno,
molt
no,
bé.
No és del tot cert que no ens coneixem. No és del tot cert, perquè sí que és veritat que quan abans que podíem sortir de la ràdio fer programes a l'exterior, més d'una vegada hem vingut a la Biblioteca Pública de Lleida i ens hem conegut. Però jo, com que sóc fatal per les cares, doncs de moment ho deixarem que pràcticament no ens coneixem amb l'Anabel. Ja ho haurem d'anar arreglant, això, eh?
Sí, i tant.
Prescriptora de la Biblioteca Pública de Lleida. És això, no? Prescriure?
Sí, prescriure és aconsellar, però no sóc l'única, que aquí hi ha molta gent que prescriu i que prescriu molt bé. El que passa que és una feina que s'ha fet sempre, la nostra tasca, una de les nostres tasques és aquesta, aconsellar quin llibre o recomanar quin llibre es pot llegir una persona. Mm. I ara tenim un nom, que és això, prescriptors, bueno. I ara som prescriptors i prescriptores de llibres.
Bueno, que aviam, que hi ha cursos per ser prescriptors, em sembla que tu, a més, seguiràs ampliant els teus coneixements i et tornes a posar a estudiar, eh?
De llegir tot, eh? Això, no ens ho hem llegit tot. Però sí que coneixem moltes coses.
Clar.
I aquestes coses que coneixem i que recollim, doncs, de recomanacions d'altres persones, fins i tot, o de lectura a pàgines que hi ha, pàgines web que estan especialitzades en la prescripció, doncs anem agafant idees, anem agafant recomanacions i en funció de la gent que tenim, doncs anem aconsellant.
Clar que sí. Bueno, suposo que a part de l'experiència pròpia, doncs també vas acabant coneixent persones i un també s'enriqueix del que et van explicant.
I tant, per descomptat, i fins i tot companyes que tinc i amigues que són també molt lectores i que m'aconsellen a mi, escolta, llegeix aquest llibre perquè t'agradarà, perquè ho estàs en aquest moment o t'anirà bé per aquesta altra cosa.
Que bé.
O sigui, està molt bé, ens hem enriquint tothom s'ha enriquint d'això.
L'Anabel Ramos, com us deia, és prescriptora a la Biblioteca Pública de Lleida, però és que ella és bibliotecària, és coordinadora de grups de lectura. Em sembla que el darrer que tens, que és la nineta dels teus ulls, és un grup de lectura feminista, eh?
Sí, un grup de lectura feminista que es diu Una habitació pròpia,
uh-huh.
En referència a Virginia Woolf, que feia referència amb això, no? A que una dona per poder escriure ha de tenir una habitació, independència econòmica i una habitació pròpia. I llavors nosaltres tenim una habitació pròpia per poder llegir i comentar els llibres. I aquest any, cada any hem anat fent algun fil conductor, amb algun tema com a fil conductor, i enguany serà l'amor.
Uh-huh.
Parlarem dels amors.
Bueno, tema complicat, eh?
Tema complicat, però és un tema del que s'ha escrit moltíssim.
I clar, no? I espera.
Sí, i el que ens espera, exactament. Però tinc moltes ganes de veure com s'ha tractat l'amor en la literatura, no?, al llarg del temps, i què entenem per amor, no?
Sí, també. Sí. Escolta, els grups de lectura, això ja ho hem explicat a l'Espai Groc amb l'Antònia Capdevila, però els grups de lectura al final és un grup de persones que es reuneixen amb una temàtica comú, amb uns interessos comuns, i proposeu una lectura guiada. Guiada vull dir que aneu fent una lectura conjunta, cadascú a casa, eh? Però vull dir que quan torneu a quedar, escolta, ens hem hagut de llegir aquest llibre, o aquests capítols, o fins a la plana tal, i després posar un comú. Què important és això, eh? No quedar-se només amb la lectura sola del llibre?
Sí, exactament, perquè moltes vegades te llegis un llibre i t'ha agradat moltíssim, o no t'ha agradat gens, i t'agradaria compartir-ho, això, no? T'agradaria trobar algú que també se l'hagi llegit per poder explicar, escolta, com quan vas al cinema a veure una pel·lícula amb amics,
uh-huh.
O amb amigues, que dius, ostres, i comentes, no? Comentes aquest tros de la pel·lícula no m'ha agradat o això li faltaria... Doncs comentar un llibre seria semblant. I un grup de lectura serveix per això, que tu has llegit el llibre a casa i has pensat, has reflexionat unes coses, aquestes coses les poses en comú amb gent que també se l'ha llegit,
uh-huh.
I al final acaba sortint d'allà, surten llibres molt diferents, eh?
Clar.
Realment,
clar.
Perquè cadascú aporta la seva visió, la seva imaginació, les seves experiències... I surten, de veritat, és que són experiències... A mi m'agrada moltíssim, perquè aprenc moltíssim.
Clar. Bueno, ara estava pensant que, clar, un grup de lectura avui en dia es poden fer ja de manera híbrida o de manera totalment virtual, eh?
Mm-hmm. I tant. Es pot fer.
Bueno, mira, no sé, a veure si fem un grup de lectura de COPE, oients de COPE.
I ens... Doncs mira, estaria bé.
Bueno, escolta, la veritat és que... Bueno, no sé, mira, jo us deixo el número del WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180. Envia'm missatge de veu, de text, del que vulguis. Posa-li nom a l'espai, va, posa-li nom a l'espai, ara que ja hem conegut a la Anabel Ramos, que ens acompanyarà cada dues setmanes, i, no sé, explica'm també si llegeixes molt o poc, o si t'agradaria. Escolta, sí, muntem un grup de lectura, va, jo m'hi apunto, per exemple, no sé. Bueno, tot és començar, Això és tot estirar la primera pedra.
Sí.
Anabel, una curiositat. Mira, avui estem fent més una entrevista, però farem recomanacions. Ara jo ja deixaré de parlar i l'Anabel ens farà les recomanacions. Però una curiositat, tu quan llegeixes tot el dia?
No, que va, tant de bo. Tant de bo pugues llegir tot el dia. Sobretot jo, l'Anabel, llegeix molt a les nits. Llavors els caps de setmana, per la tarda.
Ah.
Perquè, clar, treballo a la biblioteca i després tinc vida familiar també i s'ha de compaginar tot. Llegeixo menys del que m'agradaria. M'agradaria poder llegir més. Però tu... també és veritat que me disperso molt i llavors faig moltes coses.
Però tu, Anabel, quan te'n vas a dormir, et llegeixes?
Necessito llegir per anar a dormir.
Val. I al final et despertes amb el llibre al cap o tu mateixa
pares? Alguna vegada. Amb el llibre al cap o amb el llibre al terra. Bueno. I és pitjor perquè l'ensurt... És més gran.
Llibre de paper o electrònic?
De tot. Durant les vacances, llibre electrònic, perquè em porto molts i no ocupen espai. Però normalment en paper, m'agrada molt. I fins i tot hi ha vegades que m'estic llegint en llibre electrònic i després vaig a la biblioteca o me'n vaig a la llibreria i m'agafo el llibre en paper perquè m'agrada tocar-lo i honorar-lo. I després sabem... No sé, la quantitat de pàgines que estàs llegint. Sí que el llibre electrònic t'ho explica molt bé, però la sensació és diferent, no? Clar. Avançar pàgines amb un llibre en paper m'agrada, la sensació que m'agrada.
Anabel Ramos, vinga, anem a fer recomanacions. Mira, amb l'Anabel farem recomanacions o prescripcions de llibres, recomanacions de llibres, de fet, i ho farem per totes les edats, per tots els nivells, per tots els gustos i de totes les temàtiques. Ja ho veureu que aquesta és la gràcia, que de vegades ens pensem que no, és que jo, clar, no llegeixo perquè, clar, les novel·les històriques... No, que pots llegir còmics, que pots llegir, jo què sé, coses d'aventures, de ciència-ficció, més històrics, més... en plan documental. Hi ha mil coses.
Uh-huh.
Comencem pels més petits de la casa.
Comencem pels més petits. Us recomanaré dos llibres, que són dos àlbums il·lustrats, que m'agraden moltíssim. El primer es diu Els fantàstics llibres voladors del senyor Morris Lesmore, que parla sobre la lectura, sobre els llibres, sobre l'amor que tenim per la lectura i pels llibres. És un llibre meravellós, amb unes il·lustracions fantàstiques, i que recomano per totes les edats, des dels més petits, perquè sempre penso que els nens i les nenes els hem de llegir perquè comencin a tenir aquest amor, no?, per la lectura, per les lletres, pels fulls, i a mesura que se van fent grans que puguin ells llegir-los. Aquest és un que m'agrada moltíssim. Després l'altre és l'editura L'Angelina surt a fer un tom, que és un clàssic del 68, editat ara mateix per Calandraca l'any 2011, però és preciós, té unes il·lustracions meravelloses, i a més és un llibre que es pot llegir té dues lectures, la primera amb les imatges, bueno, la primera de fet amb el text, que te va explicant què és el que li passa a l'Angelina, que és una gallina que surt a fer un tom, i el segon nivell de lectura serien les imatges, perquè hi ha una guineu que la persegueix i la vol aconseguir, bueno, l'empaite, però no sabem el que passa al final. Bueno, sí que ho sabem si llegim el llibre. Aquests dos llibres els trobareu a la Biblioteca Pública de Lleida, eh?
Molt bé.
De fet, tots els llibres que recomanaré els trobareu a la biblioteca.
Aquests llibres són per a partir de quines edats?
De sempre, a partir de zero.
De zero?
perquè els adults acompanyen a la lectura.
Aquí anava.
Sí.
T'ho dic perquè, aviam, un nen de 6, 7, 8 anys, doncs ja llegeix sol.
Sí.
Però fins als 3, 4, 5 anys, que maco que és seure't amb el teu fill, la teva filla, nebot, neboda, net, neta,
sí,
jo què sé, el que vulguis, posa-li així, i llegir junts. O deixar que l'infant s'esforci per llegir o t'expliqui o t'assenyali els dibuixos, eh?
Sí, perquè a més, bueno, tu comences a llegir als infants i els comences a crear una curiositat també.
Clar.
Perquè tu estàs desxifrant unes lletres que ells i elles encara no entenen. A mi m'agrada molt. Llavors són llibres per de 0 a 100 anys. Uh-huh. Els pots llegir, amb un nen o amb una nena i te'ls pots llegir tu com a persona adulta. Vull dir, estan molt bé. Jo soc fan també dels llibres, dels adults il·lustrats.
Doncs bones recomanacions.
Sí. Llavors, parlant també de dibuixos, o sigui, enllaçant una mica amb els dibuixos, us recomano els còmics, perquè a mi els còmics també m'agraden molt. Llavors, us recomano un parell de còmics, un que és una novetat, bueno, del febrer, però és novetat, que se titula Todo bajo el sol, d'Anna Peñas. És una novel·la gràfica que parla... Té uns dibuixos molt bonics, també, i a més fa una barreja d'entre collage, fotografia... La veritat és que és un estil molt, molt particular. I parla sobre la gentrificació, el turisme de masses, l'especulació urbanística...
O sigui, autora... estem adults, eh? Adults.
Sí, estem adults, ara, eh? Ara m'he anat als adults.
Sí, sí.
Parlant d'il·lustracions, diguéssim, però m'he anat cap als adults. I l'Anna Peñas, que és l'autora il·lustradora també de Todo bajo el sol, va editar fa un parell d'anys un altre còmic que es titula Estamos todas bien, que és un homenatge a les padrines.
Uh-huh.
En aquest cas, a les seves padrines.
Qué
també és molt, molt bonic. La història és preciosa i els dibuixos també.
Uh-huh.
I fins aquí dibuixos. I ara anem ja a
qui, per
novel·la.
Cert, per cert, trenquem el tabú de que els còmics no es llegi.
I tant.
No, bueno, dic, perquè no és que llegeixis, no un còmic. Ah, bueno, això no és llegir. No, perdona, això és llegir igual. No cal sempre llegir l'Ulisses per entendre, per dir, sóc el gran lector, eh?
No. Tenim la sort de que s'edita potser a vegades massa, eh? Però podem llegir moltes coses i molt diferents.
Ja.
Vull dir, no... I, de fet, moltes vegades als adolescents que no els agrada tant llegir, doncs començar pels còmics, doncs està molt bé.
Clar. Clar, 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 clar. Molt bé. Què més? Què més? Què m'expliques? Va.
Aquest estiu m'he llegit una novel·la que m'ha agradat molt. Ha sigut una novel·la... És breu, només té 194 pàgines, i és meitat autobiografia màgica i meitat ficció sobre una família molt feliç i poc normal. I aquesta novel·la es titula Planimetria d'una família feliç, de la italiana Lia Piano, i és editat per Empúries. És un llibre molt bonic, que te dona, bueno, te deixa molt bon gust de boca i és, bueno, està molt bé, m'ha agradat moltíssim. Una altra recomanació, la Sally Rooney, que és una escriptora anglesa, va escriure el 2019 una novel·la que es titula Gent normal, editada per Periscopi. M'ha agradat moltíssim, la vaig llegir. Va parlar sobre l'amor, no? Parla també sobre la falta de comunicació, de com... A vegades els malentesos fan que les coses vagin d'una manera o d'una altra. I aquesta mateixa autora, que es recomano Gent normal, ara ha publicat On ets, mon bonic, també.
Uh-huh.
També per Periscopi, del 2001. Aquest, del mes 21, perdó. Aquest encara no me l'he llegit, estic del tinc pendent. Però si us va agradar Gent normal i el vau llegir, doncs us podeu llegir aquest altre.
Ok, molt bé.
D'acord.
Doncs, sí, te'n falta
acabo,
un, te'n falta
acabo,
un.
Sí, acabo. Tenim temps?
Sí.
Vale. Acabo amb Cavalcarem tota la nit, de Carlota Gurt, que són una col·lecció de relats meravellosos, rodons, precisos, immensos, que m'han agradat moltíssim, i Carlota Gurt publica ara Sola.
Bueno.
I la treu ara mateix. Vull dir que ja està.
Doncs ja ho veieu, prescripcions. Hem conegut a l'Anabel Ramos avui, hem presentat aquest nou espai, cada dues setmanes estarà amb nosaltres presentant-nos novetats o descobriments que hagi fet l'Anabel. De fet, si us atenceu a la Biblioteca Pública de Lleida, la podeu conèixer, i a tots els seus companys i companyes, a vegades anem allà i és que no sé què llegir, doncs què t'agradaria? T'agrada més ràpid, més lent, t'agrada molt llegir, lletra gran, lletra petita, de quin estil, tens temps, no tens temps, i tranquils que te l'encertaran segur, segur.
Així esperem.
Bueno, com ha anat això, Anabel?
Molt bé.
Sí?
Me sentim molt bé, sí.
Doncs,
sí.
Escolta, a veure si ens aixequen ja les barreres i pots venir aquí als estudis i almenys ens veiem cara a cara.
I tant. tant.
Doncs escolta, cada dues setmanes parlarem de llibres. Anabel Ramos és prescriptora a la Biblioteca Pública de Lleida, bibliotecària, coordinadora de grups de lectura. En fi, que està enterrada amb llibres tot el dia, per entendre'ns. A casa i tot, eh? A casa en deus de tenir pocs de llibres, no?
A casa tinc uns quants. Ara tinc menys perquè vaig anar fent neteja, però clar, sí, tinc bastants.
Ja, ja.
A casa la mare més.
Imagina't tu. Anabel Ramos, una abraçada. Bona setmana.
Gràcies. Igualment, bon cap de setmana.
I nosaltres que ens plantem a la una després del migdia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía, COPE. No es solo que ocupen tu casa, que ya es flagrante. La impotencia de ver que en tu propiedad han dado una patada a la puerta, se han metido de manera ilegal y no puedes además echarlos. Es que además esos ocupas te están amenazando a ti y a tu familia. Pues esto es lo que están viviendo algunos vecinos del barrio de Osmayos, de A Coruña, un barrio que denuncian está tomado por los ocupas.
A ver, estoy nervioso, estoy tomando pastillas, es que no puedo vivir así, de verdad, estoy fatal, fatal, de verdad, muy mal. Estoy pasando mal y tengo miedo, mucho miedo, tenemos miedo en el barrio, la gente mayor no sale de casa, le roban el carro de la compra, los insultan, le roban el teléfono móvil. Cuando van al cajero no se atreven porque es que van detrás de ellos. Un caos total.
Fíjate cómo se encuentra Alberto, ¿eh? Y como él, tantísimos vecinos que viven con miedo porque no ha aumentado los índices de delincuencia, los robos, los tirones de bolsos, la venta y consumo de drogas. Mañana se van a manifestar en sus calles para pedir seguridad y soluciones a este problema, el de la ocupación. Pero es que mañana se van a concentrar también, en este caso frente al Congreso, otro grupo de afectados por este problema que sigue aumentando en nuestro país. Desde 2016, la ocupación ha aumentado un 40,9%. Solo el año pasado se produjeron casi 3 ocupaciones cada día. Ni la pandemia ha frenado este fenómeno. Luego vamos a escuchar más testimonios de los vecinos de ese barrio coruñés, donde nos aseguran que no pueden más. Pero hoy además tenemos que hablar de lo que ha pasado con la marcha convocada en Mondragón para pedir la libertad de Henri Parot, el etarra condenado a 4.000 años de prisión por 39 asesinatos, entre ellos los de 5 niños en la casa cuartel de Zaragoza. 39 asesinatos, aunque se cree que puede estar implicado en decenas más. Era el homenaje de la vergüenza, porque ¿cómo se puede pedir la libertad de un sanguinario, de un asesino como es este individuo? ¿Cómo el gobierno central y el del País Vasco no han hecho nada para impedirlo? ¿Te imaginas que alguien rindiera homenaje a cualquier otro asesino o, por ejemplo, a un violador? Es que no entra en la cabeza de nadie. Las víctimas del terrorismo han sido las que han llevado este asunto a los tribunales porque se les revolvían las entrañas. Pero para su sorpresa, la Audiencia Nacional ha rechazado la prohibición de la marcha porque no la considera enaltecimiento del terrorismo. En el auto explican que el delito no se ha producido, es decir, que no se puede probar que haya enaltecimiento en un acto que todavía no se ha celebrado. Al final, el colectivo de apoyo a los presos de ETA, SARE, ha decidido suspender la marcha para evitar, dicen, escenarios de confrontación. Denuncian que se ha intentado criminalizar la movilización tras la oleada de críticas que han recibido. Suspenden la marcha, pero sí realizarán actos alternativos en varios pueblos del País Vasco y Navarra. Si de verdad nos importa la dignidad de las víctimas, los jueces y los gobiernos central y vasco ya saben dónde mirar. Es viernes 17 de septiembre, hay más noticias también destacadas, hay más noticias que contar a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues según ha podido saber COPE, el Tribunal Constitucional se inclina por declarar inconstitucional la suspensión de la actividad del Congreso durante el primer estado de alarma. Estuvo sin actividad durante un mes, del 14 de marzo al 13 de abril del 2020. Se trata de un recurso que presentó Vox en el que denunciaba que la suspensión de de la actividad parlamentaria vulneraba el derecho de control al Ejecutivo. ¿Quieres empilar más noticias del Constitucional?
Vamos a ello.
Pues mira, otra. El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Partido Popular contra la ley que regula la eutanasia. Es el segundo recurso que admite el Alto Tribunal tras el que presentó Vox. Ahora el PP considera que esa ley de la eutanasia vulnera varios artículos de la Constitución, incluido el derecho a la vida. Y en la isla de La Palma contamos ya más de 20.650 seísmos en los últimos 7 días, aunque la mayoría de ellos son tan pequeños que ni siquiera ha sido posible determinar su localización. En algunos momentos ha habido más de 400 seísmos detectados por hora. Además, ha localizado unos 11 millones de metros cúbicos de magma en el interior de la zona de Cumbre Vieja, donde el terreno se ha elevado ya unos 10 centímetros. Va subiendo poco a poco la tierra, ¿eh? En la Conferencia Episcopal se ha reunido por primera vez el equipo designado para apoyar la celebración de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Con el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, al frente, se ha estudiado la forma de apoyar este trabajo en las 70 diócesis que comenzará el 16 y 17 de octubre, una semana después de la apertura en Roma del Camino Sinodal por el Papa Francisco. Además, la primera asamblea de titulares y directores de escuelas católicas de Madrid exige una política real de defensa de la libertad de enseñanza, al tiempo que valora positivamente el tono de concordia de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría. Además, ante el nuevo curso cargado de retos y dificultades, confía en recuperar el diálogo y el acuerdo que fueron despreciados durante la anterior etapa del gobierno.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Bueno, nueva jornada de Liga, además con muchos nombres propios.
Sí, señor, el de Griezmann, que veremos si es titular mañana en el Metropolitano. El de Falcao, que puede debutar con el Rayo mañana tras una presentación que fue ayer surrealista. Tenemos además partidazo el domingo en Mestalla, segundo contra primero, Valencia-Real Madrid. Y otra prueba para Ronald Koeman ante el Granada. Del futuro de Koeman habló anoche en el partidazo el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu.
¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. El compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total.
Si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club?
La respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
El Barça juega el lunes con el Granada. La jornada de Liga se abre hoy con el Celta Cádiz a las 9. En el Mundial de Fútbol Sala, hoy tenemos segundo partido, España-Japón a las 5. Y en las motos en San Marino, Maverick Viñales comienza mandando en los primeros entrenamientos de MotoGP.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara sí, al migdia de COPE Lleida, fins a les 2 de la tarda, però recorda, de dilluns a divendres, que estem des de Lleida, des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Hores d'ara ja fregant els 24 graus a la ciutat de Lleida, això sí, aquest matí t'has llevat amb temperatures una mica més fresques. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarta algun ruixat aïllat o tempesta ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten grans canvis, amb màximes que rondaran els 30 graus a Lleida capital, els 29 a Balaguer, els 28 a Tàrrega, els 26 a la Seu d'Urgell i els 23 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de direcció variable i en general fluix. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem intervals ennuvolats i creixeran núvols d'evolució diurna que deixaran a la tarda ruixats i tempestes, principalment al Pirineu, on es podrien recollir més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran amb màximes de 27 graus a Balaguer, de 26 a Lleida capital i a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i finalment els 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja comencem parlant de la xarxa viària, perquè, com t'explicava abans, han denunciat penalment una conductora per circular 215 km per hora a la A22 a Lleida. Els Mossos la van sorprendre dimarts durant un control de velocitat en aquesta autovia al punt quilomètric 6.5. Però mira, un altre exemple. La Guàrdia Civil ha compartit a les xarxes socials que un conductor va ser sotmès al narcotest a la localitat riojana de Nalda i que va donar positiu en totes les drogues que analitza aquest mesurador: amfetamines, cannabis, metamfetamines, cocaïna i altres opiacis. Va donar positiu a totes i cada una de les drogues que analitza aquest dispositiu. Es tracta d'un home de 39 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Logroño, que va ser interceptat quan agents de trànsit van observar que conduïa en zigazaga i, a més, amb les rodes de davant totalment desgastades. En ser preguntat pel motiu de la seva conducció irregular, va manifestar que, obro cometes, estava mirant els arbres perquè eren molt bonics. Tanco cometes. El conductor s'enfronta a una sanció de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts per conduir un vehicle de motor amb presència de drogues a l'organisme, 200 euros per circular amb un vehicle amb els pneumàtics dels quals no presenten dibuix i 80 euros per portar el vehicle sense mantenir atenció a la conducció. Mira, poc em sembla, de veritat, eh? Poc em sembla, perquè el mínim que li podia passar si no arriben a interceptar aquest home a la carretera és que passés per sobre d'algú i ni tan sols s'adonés que havia atropellat algú o xoqués frontalment amb una altra persona. Va donar positiu a totes les drogues, a totes, a totes. 1.200 euros de multa i 6 punts. Però si és que aparcar amb doble fila, ara no ho sé, però és que aparcar amb doble fila ja són 2 o 3 punts del carnet. Si és que està, és que les sancions estan tan mal fetes, tan mal fetes, que per fer coses que no posen en risc a ningú, et surt caríssim. I és veritat, aquest home no va atropellar ningú, no va matar ningú, no va causar cap accident, però vaja, gràcies a Déu, que el van enganxar. Si no, potser parlaríem d'una altra història. Llavors ens posaríem les mans al cap. Les sancions haurien de ser proactives i justes. És que vaja, o sigui, és que no li faltava res més per fer ja. En fi. Per cert, que els Mossos alerten d'un augment exponencial de plantacions de marihuana a Ponent controlades per grups criminals. En 4 anys s'han doblat les intervencions i només en la darrera setmana s'han comissat 6.277 plantes en 8 actuacions. Deu donar molts diners, deu ser molt rentable, ja ho sabem que sí. Però vaja, que si hem de destacar per alguna cosa a Catalunya, jo us vaig dir que el titular és cert. Si l'heu vist, no és una fake news. És que Catalunya és el productor de marihuana de tota Europa. És que si hem de ser números uns en alguna cosa, és que siguin una altra, no aquesta. Per cert, que la CUP a Lleida ha ocupat avui divendres l'oficina d'Endesa situada a l'avinguda Francesc Macià de Lleida per protestar per l'encariment del preu de la llum. Diuen que des que es va liberalitzar el mercat de les elèctriques, el preu de la llum ha augmentat un 100%, mentre que el salari mitjà ho ha fet en aquest mateix període només un 20%. Això és cert. També Pau Juvillà ha dit que mentre les grans empreses elèctriques nodreixen els seus consells d'administració amb antics càrrecs polítics, obtenen grans beneficis econòmics. Això també és cert. Ara bé, posats a ocupar per fer soroll, escolta, la Generalitat de Catalunya, el despatx del president, perquè el president de la Generalitat de Catalunya és soci de govern de Pedro Sánchez, que és el govern del PSOE, que ha permès aquesta pujada abismal del preu de l'electricitat. Sou socis de govern, és un problema polític. Es fa la llei i s'ha acabat la història. Per segons què, són molt ràpids fent lleis, per segons què, ve que costa més. Per cert, que Salut ens ha notificat 55 nous positius a les comarques del Pla de Lleida i 4 al Pirineu. Segueixen 35 persones hospitalitzades, 9 d'elles a la UCI. I la UDL i l'IRB Lleida descobreixen una clau per entendre l'autisme i l'esquizofrènia. Fem una pausa ràpida, va, que parlem de cine amb la Laura González.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
I ara és el moment en el que arriba l'espai Divendres de Cine. Ja saps que amb la Laura González contarem una temporada més, com ja t'havíem avançat, parlant de cinema, de les estrenes. De fet, l'excusa del programa del Divendres de Cine és perquè els divendres es presenten les cartelleres o renoven les cartelleres i tens doncs les pel·lícules noves que van al cinema. Ull, perquè això, doncs veurem com van evolucionant la salut dels cinemes. De moment sembla que ha retornat una mica a la normalitat, però veurem si el cinema, després de la pandèmia, acaba fent un gir o no. Veurem com va tot plegat. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fixeu-vos
que no m'ha ficat la música, no m'ha ficat nova sintonia,
claro,
encara.
Claro, per això dic que avui comencem a capella, perquè tenim una tradició des de fa... Mira, jo estava mirant aquí el 2015, em sembla, el 2016, de sintonia nova cada temporada. Bueno, a veure la que has triat per aquesta temporada, va, vinga. A veure què surt per aquí. Comença a poc, això, eh? I comencem el Divendres de Cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Doncs mira, molt bé.
Veus? Queda bé, no? Em sembla que et retocarà una mica el començament, eh? Perquè entri més... Més forma ràpida, no?
Bueno, sí, deixa-ho com tu vegis. Ah. Jo he triat aquesta cançó de Jimi Hendrix, que no és ben bé una banda sonora de cine, però que ha sortit a 9 pel·lícules.
A 9 pel·lícules, déu-n'hi-do.
Sí. Mira, Payback, de Mel Gibson. El nombre del padre de Jim Sheridan, amb Daniel Day-Lewis. Alerta màxima, de Steven Seagal. A Casi Famosos, a Los Amos de Dogtown. A Black Hawk Down, derribado, de Ridley Scott, amb Josh Harnett i Eric Bana. A Flashback, amb Dennis Hopper i Kiefer Sutherland. A Whitney and I, una comèdia negra britànica dels 80, i bueno, hi ha el documental de Jimi Hendrix, Voodoo Child, que dona títol amb aquesta cançó, també.
Molt bé, molt bé. Escolta, de les 9, incloent el documental, quantes n'has vist?
Pues jo diria que 5. El Black Hawk Down, Payback, El nombre del padre, Alerta màxima i Casi Famosos.
Ajà. Bueno, pues bé, mira, ja tens deures.
Sí.
En fi, escolta, com ha anat l'estiu?
Bueno, hi ha hagut de tot.
Hi ha hagut de tot.
Hi ha hagut dies de tot. Bueno. Sí. No ha sigut un verano a l'uso, en aquells que viatges i tal. No, encara... No. Encara tenim seqüeles, Covid.
Bueno, però has estat abusant de les plataformes digitals o no?
No especialment, perquè tampoc d'estrenes i novetats de qualitat no n'he trobat gaires. Així que tampoc no he estat... A veure, he vist coses que ja feia anys que estaven, com per exemple Perdidos en el Espacio, que és una sèrie així de ciència-ficció familiar que està bastant bé. Mm. Després, què més he vist? Bueno, l'estrena aquesta de What If, que passaria així, de la Marvel.
Aquesta m'ho vas explicar fa un mes, fa mes i mig.
Sí.
Eh? Què tal aquesta?
Sí, bueno, no està mal. A veure, hi ha capítols més bons i capítols més dolents. Bueno. Tampoc. Vull dir, estic fent una repassada a Futurama, que ja ho saps que no és un contingut nou, però que està allí, que l'han ficat a Stars de Disney+. Després, què més he vist? La Casa de Papel, que ara han tret la primera part de l'última temporada, perquè ara, clar, si algo té èxit, fan primera part i segona part.
Sí, clar.
Saps? Com, doncs això.
Jo he de dir que el que no m'agrada és que no sàpiguin acabar una sèrie. O sigui, vale, que tingui tant èxit com vulguis, però sàpigues dir, vale, prou, l'acabo, i l'acabo por todo lo alto, però aquí s'acaba. Aquí s'acaba. No, fixa't que quan comencen a tenir èxit, ui, Déu meu, comencen a allargar-se i... Moltes vegades, no sempre, la darrera temporada és infumable. És infumable.
Clar.
Però bueno.
Estiguen com el xicle i allà no es pot. Per això, bueno, també podeu optar per sèries de capítols autoconclusius, com per exemple Modern Love, que han fet la segona temporada.
Sí.
L'estic veient, vaig pel capítol 3. O, bueno, o per pel·lícules. Jo últimament
Espera, que veig que estàs veient una sèrie que jo ja l'he vist dues vegades, amb la Kate Shakoff. Sakoff, Another Life.
Another Life. Ah, és la de Battlestar Galactica.
Sí.
Ah, vale.
Claro, la Kate Chekhov és la... Sí, sí, és l'actriu de... Bueno, que també surt a Big Bang Theory, que és la il·lusió del...
Del
Howard, no? I després, evidentment, és de Battlestar Galactica, sí, sí. Què tal aquesta sèrie? T'està agradant? Jo l'he vist dos cops, estic esperant la segona temporada, però ja. I no sé si es fa.
No hi ha segona temporada, no hi haurà segona temporada.
Com que no?
No, tu mires a Netflix, allà on te fique tal, l'actualització, i te diu, se harà otra sèrie, però no una altra temporada, se harà otra sèrie.
Home... Pues ens van deixar tots allò... Bueno, és igual.
La veritat és que...
No et va agradar.
No m'està... Estic acabant-la, encara no estic...
Ah, vale, però així no t'explico res. No, però veus, no, jo sabia que a tu no t'havia agradat perquè a mi sí que m'havia agradat.
Ai, no sé. M'agraden les coreografies de lluita, ja ho saps, que jo soc molt fan d'això, però... trobo que és poc fidedigna amb la ciència de la ciència-ficció, saps? Si la ciència la trobo creïble, m'agrada. Si la ciència no la trobo creïble de la ciència-ficció, pues ja me talla una mica el rotllo.
Bueno, però tu pensa que en el futur pues, potser sí que farem això. Bueno, sí.
No ho sé. Ara vaig per... és que no t'ho vull dir, perquè igual algú la vol veure i jo aquí també torno a fer spoilers.
Pues venga, no...
Aquí lo dejamos, Another Life, una sèrie que té 8 capítols, pum, i ja la podeu veure.
En una setmana o dos la tens vista,
Sí. Després he estat veient també pel·lis d'animació, per exemple, la del The Witcher, Pesadilla del Lobo, animació per adults, que hi ha molta violència pels nens.
Sí.
O, per exemple, pues, Rick i Morty, a la plataforma HBO, que... i Lower Decks, la de... La, com se diuen això, Lower Decks, és que clar, la miro en anglès, la de Star Trek,
sí.
D'animació de Star Trek, no?
Sí, sí.
I bueno, com podeu veure a casa meva, a casa nostra, som força de veure animació i tenim ganes d'anímac, que enguany aquesta temporada 2021-2022 es celebrarà entre el 3 i el 6 de març i bueno, es conservarà el format híbrid de presencial i online que es va instaurar bueno, en els últims mesos de la pandèmia, no?
Home, tens ganes, bueno, perquè és al març i ja n'estàs parlant.
Sí, no, perquè avui és el primer programa i fa així una mica com un speech de lo que vendrà, no? Però que també accepto recomanacions dels oients, si ens voleu escriure en WhatsApp i dir-me, pues mira, d'animació, hi ha tal sèrie o hi ha tal pel·lícula...
Pues això està molt bé, això està molt bé. A la Laura teniu difícil sorprendre-la, a mi no. A la Laura és difícil, perquè ho sap tot, jo no. 664-526-180, va, enviem un missatge. 664-526-180. Escolta, de manera ràpida, noticietes del món del cinema.
Pues mira, com a notícies de poca actualitat, que s'han portat la Copa Volpi del Festival de Venècia. No sé si va ser aquesta setmana o la setmana passada, vale? Perquè bueno, amb aquests últims resquicis d'estiu, al final no sé en quina setmana paro. Doncs bé, va haver un tuit que m'ha cridat l'atenció, perquè deia, Cruz és una de les poquíssimes actrius del món que ha guanyat l'Oscar, Globus d'Or i premi dels dos festivals més importants del món, que són Cannes i Venècia.
Caram.
Tot el planeta la considera una actriu immensa, excepte a Espanya.
És veritat, això, és
True
veritat.
Story. Sí. Això és veritat. Però bueno, jo penso que tenen raó. I des d'aquí us convido a pensar, amb l'excusa de determinar quina és la vostra pel·lícula preferida de la Penélope Cruz, doncs, i quina és la que trobeu, o quina és la que trobeu més icònica, doncs, a veure si també podeu incloure el moment memorable aquell en el que li va donar l'Òscar a Pedro Almodóvar per Todo sobre mi madre, allò que va cridar Pedro, saps?
Pedro!
Te'n recordes, no?
Sí,
no sé si va ser...
Ja fa anys,
2006? Ara no sé. 96? Sí. No ho sé. Va ser com a molt icònic.
Has fet un salt aquí del 96 al 2006. Bueno, ara ho busco i t'ho dic. Aquesta banda sonora... Aquesta sí que és banda sonora, no?
Jo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. ¡Ay!
Ahí estamos.
¡Qué bonito! mica, la veu d'Estrella Morente. Volver, la pel·lícula del 2006, i com que avui tornem a la ràdio, doncs mira, m'has caigut aquesta cançó, ja que parlàvem de Penélope Cruz.
Pues vale. Escolta, però ja estrenes o no? Aquesta
sí, ja
estrenes,
ara vaig. Venga. Mira, corregeixo abans que he dit que Todo sobre mi madre no sabia si era el 96, no, era el 99. Si m'havia girat el número, l'últim número...
Bueno, si havies dit 96, 2006, doncs mira, el 99 al mig, més o menys.
Sí, sí, exacte. Doncs bé, aprofito per dir que per mi la millor pel·lícula de la P, on crec que ha actuat millor, és una pel·lícula italiana de Sergio Castellito, ambientada a Sarajevo durant la Guerra dels Balcans i que porta per títol Venuto al Mundo. ¿Vale? Que es va a traduir com Volver a nacer, que també porta la paraula volver, no? Uh-huh. I per mi és la més... on Penélope Cruz trobo que ho fa més autèntic, la veritat. I mira que ha fet pel·lícules, ja, la tia, n'ha fet un munt. Bueno, com a extra de notícia, que tampoc... Notícies de poca actualitat, ¿vale? En un altre ordre de coses, també us volia explicar que aquest mes de setembre es compleixen 100 anys del naixement de Fernando Fernán Gómez, que va participar com a actor al llarg de la seva vida a més de 200 produccions entre cine i televisió. Com te quedes?
Déu-n'hi-do, eh? 100 anys.
Pues mira, la seva primera pel·lícula la va fer a l'any 43.
O sigui, 100 anys faria, eh?
Sí. Va néixer en 1921.
Déu-n'hi-do.
El 9 o el 3 de setembre o por ahí. Llavors, alguns cines pues, han aprofitat per estrenar pel·lícules de Fernando Fernán Gómez. Alguns canals de televisió també han programat dintre de seves programacions pel·lícules de Fernando Fernán Gómez, i per si us ressone, saps, que sapigueu que ho fan perquè és el centenari del seu naixement.
Vale, vale.
Sí, sí.
Molt bé, doncs va, anem a les estrenes, que suposo que també es nota que comencem, bueno, que ja estem al setembre, que ja han tornat la canalla a les escoles, i suposo que anirà pujant el ritme d'estrenes. L'estiu ha estat relativament fluixet.
Ara m'enric per dintre, però és que no es nota aquesta pujada de les estrenes, saps? Que a vegades teníem 17 estrenes, 12 estrenes, tal... No ha pujat gaire, la veritat. Quasi totes les pel·lícules que seguim tenint són espanyoles o europees. I, bueno, te les passo a comentar una mica. Sí, que hem tingut el festival.
Deixeu-me que expliqui una interioritat, que a la Laura li fa una ràbia que no veguis, però jo, al final, ho acabo explicant. Aquesta és la cançó que ha triat avui per les estrenes, que, per cert, això és de la banda sonora de...
De la pel·lícula Dune.
I em posa, asterisc. Em posa, música 3, asterisc. És una cançó molt rítmica i sembla que no comenci, però sí, comença.
Doncs sí, a veure...
Veieu que la Laura me fa uns guions tan acurats? És que ara ens en riem, però s'ho treballa molt, la Laura. De veritat que s'ho treballa molt, això, eh? Vinga, va, ara que ja... Sí, vinga, Dune.
Dune. Aquesta banda sonora està signada per Hans Zimmer, i ja sabeu que el meu amor per Hans Zimmer és sota zero, quasi. No és que no el trobi un bon compositor, sinó que trobo que repeteix més que l'all.
Ah, que no t'agrade. Que no t'agrade Hans Zimmer.
No.
Com que no t'agrade? Veus, no. Com no coincidim amb res? Pues a mi m'agrada molt.
Bueno, ja ho saps, que sóc d'un altre equip. Jo sóc de l'equip de John Williams, Silvestri...
Sempre he dit el mateix. Jo amb la Laura mai he pogut anar junts al cine. Mai hem pogut anar junts. Perquè si a mi m'agrada la pel·lícula, amb ella no, i si a ella li agrada, a mi tampoc, a mi no. Per tant, o sigui, el dia que anem junts al cine anirem a dos sales, cadascú en una sala, i quedarem a la sortida. És que no ens posem d'acord ni amb el compositor, eh?
Bueno. Ja veus, eh? Doncs bé, Dune, vale? És l'única pel·lícula que ens arriba dels Estats Units, i bueno, és la gran estrena de la setmana, ha creat molt hype, perquè les imatges ja van començar a veure's fa un any. És dirigida per Denis Villeneuve, que és el que va fer La Llegada, Blade Runner 2049, Sicario... I bé, la trama doncs, està basada en una trilogia novel·lesca de fantasia i ciència-ficció creada per Frank Herbert, que ens situa a Arrakis, el planeta del desert, la llar de la família Harkonnen des de fa generacions. Ara, doncs bé, ha quedat a les mans de la casa dels Atreides, no?, després de que l'emperador els cedeixi l'explotació de les seves reserves d'espècia, que és una de les matèries primeres més valuoses de la galàxia, i també una droga capaç d'amplificar la consciència i estendre la vida. Vale? Llavors, el duc Leto, la dama Jessica i el seu fill Atreides, el Paul Atreides, que a la pel·lícula antiga, que no sé si és dels 80, és l'antiga, Sí, jo crec que sí.
No, no, ni idea.
Està bé interpretat pel Kyle MacCallaghan. Doncs bé, arriben a Dune amb l'esperança de recuperar el renom de la seva casa, però aviat es veuran embolicats en una trama de traïcions i enganys que els portaran a qüestionar la seva confiança entre la seva gent i a valorar els vilatans de Dune, els Fremen, que són un estirp d'habitants del desert amb una estreta relació amb aquesta espècie. Mm-hmm. Vale? Bueno, ciència-ficció per un tubo, la fotografia, com us podeu esperar, de Denis Villeneuve pot ser espectacular... I ja està, i és una pel·lícula per anar-la a veure al cine, perquè la fotografia quan és bona,
sí, sí,
cal veure-la en pantalla gran.
Sí, sí, estic d'acord.
Doncs vinga, una altra pel·lícula que ens arriba és Pearl, des de França. Múscul, suor i sacrifici. Falten 48 hores per al campionat mundial de culturisme femení, per al qual la Lea Pearl doncs, s'ha entrenat molt durament, no? Llavors, a poques hores de la final, a la Lea li assalten les ombres del passat, ja que apareix la seva exparella amb el fill de tots dos, el qual la protagonista porta 4 anys sense veure.
Vaja,
vale?
És
un drama tendrot, bé, francès.
Què més?
Vale? Lazos, d'Itàlia, és un drama romàntic. Nàpols, principis dels anys 80. Aldo i Banda estan a punt de separar-se després que ell li confessi que té una aventura. Els seus dos fills petits llavors es debaten entre els seus pares que estan sumits en un remolí de ressentiment. Però els llaços que uneixen a les persones no desapareixen ni tan sols quan ja no hi ha mort.
No.
Pues ja us dic, drama romàntic.
Uh-huh.
Vinga, tenim bastantes, no, dos pel·lícules made in Spain.
Vinga.
Made in Spain. El Club del Paro, que és una dramèdia amb Carlos Areces i Fernando Tejero, ¿vale? Que va de que cada matí quatre amics es reuneixen en un bar a prendre unes canyes i arreglar el món a la seva manera. Com ho fan? Doncs criticant i mal parlant de tot i contra tots. Tenen una cosa en comú, això sí, estan a l'atur, bé, tots ben junts, de moment.
Bueno, però aquest esport és molt comú, i molt practicat, Arreglar el món.
L'atur. Ah, no.
No, arreglar el món, criticar i... Això és comú. Això es fa.
Cultura de bar.
Sí, sí.
Doncs bé, què més tindrem? Sevillanes de Brooklyn, ¿vale? És una comèdia romàntica de contrastos culturals amb el ball del flamenc de rerefons, ¿vale? L'Anna és una jove sevillana farta de la seva família i del conflictiu barri en el qual viuen. Tot aniria pitjor quan la seva mare, doncs, per evitar el desnonament, decideix enganyar a una agència per acollir a casa seva a l'Ariel Brooklyn, que és un estudiant afroamericà de família adinerada, a canvi de 700 euros, doncs el deixen estar a casa seva, allò com els intercanvis aquests, doncs bueno. Doncs, malgrat les seves diferències i les situacions esperpèntiques que provoca aquest frau, l'Anna i l'Ariel es veuran obligats a conviure sota el mateix sostre. I ja se sap que el frec fa l'efecte i al final, pues bueno, aquí tens una comèdia romàntica.
Oh, el frec fa l'efecte, El frec fa l'efecte. Això és allò del el roce hace el cariño. Sí, el que passa és que ara, així en català, no està acostumat a l'altre, però bueno, és veritat, el frec fa l'efecte, el roce hace el cariño.
Però a què sona bé en català?
Sí, sí, sí.
El frec fa l'efecte.
No, sí, la veritat és que no m'ho havia plantejat mai. Laura, amb 10 segons...
10 segons, doncs tindrem dues pel·lícules d'animació. Una francesa que es diu Calamity, que situa la trama l'any 1863 i explica la història de la Martha Jane, que s'acabarà convertint en Calamity Jane. I tindrem també Ninja Quadros 2, que és la segona part de les aventures del Taiko, que és un ninotet de drap, que és un ninja, ¿vale? Aquesta es diu Missió en Tailàndia i bueno, amb l'ajuda de l'Àlex, el protagonista, doncs, hauran d'aturar els plans del malvat magnat de les joguines, Eppermint.
Però aquesta és infantil?
Sí, aquesta, i les dues són infantils.
Les dues són infantils. Ja. Són d'animació, sí, però infantils, que no vol dir el mateix,
Sí, correcte. Sí.
Molt bé,
I ja
doncs...
està, així tindríem les estrenes de la cartellera.
Sí, la veritat és que sí, m'ha deixat una mica freda, aquestes estrenes. Sí.
Aniries a veure Dune i ja està.
Jo és que ja... Mira, jo ja necessito coses molt fàcils, que em facin riure, que m'entretinguin, que dure una hora i mitja com a molt, i ja està. Jo sóc un padrí, ja ho veig, no ho entenc.
Sóc un padrí, diu.
Sí, no ho sé. No. En fi, Laura, escolta, que m'alegro molt de tornar-te a escoltar. Anava a dir, m'alegro molt de conèixer. No, dic, m'alegro molt de tornar-te a escoltar. I aquesta temporada, doncs, gaudirem de la teva sabidoria en el món del cinema tots els divendres, camí cap a 2:15 al divendres de cine. Cuida't força. Una abraçada, Laura.
Bona setmana, moltes gràcies.
Yeah. Los tecnoprecios de El Corte Inglés te invitan al futuro con los nuevos televisores Philips serie The One.
Lo tienen todo. Android TV, Ambilight, Dolby Vision.
Televisores Philips The One, tu Watch serie Performance. El televisor con bajo tiempo de latencia, perfecto para gamers.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Descúbrelos en tienda web y app de El Corte Inglés.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Mira, t'explico el que m'acaba de passar, perquè ja sabeu que jo tampoc m'aguanto res, ho explico tot, eh? Però ja sabeu que canvien les sintonies d'un any per l'altre, de la cadena, i fins i tot nosaltres d'alguns espais, o la manera de fer-ho. Però jo vaig pensar, no, la de l'Espai Groc no la podem tocar. O sigui, aquesta sintonia no la podem tocar. Però ara no la trobava. I dic, bueno, fins que no la trobi, aquí no comença ningú. O sigui, sense sintonia no comencem, però l'he trobat a temps. Perquè sí, això és l'Espai Groc. Una temporada més, els divendres ens transportaran fins a les 2 les nostres prescriptores parlant, doncs, d'espectacles, de música, de llibres, de cultura, de pel·lícules, de tot, aquí a l'Espai Groc. Ho tenim tot, eh? Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, què tal? Bon dia. No t'escolto. Bueno, sí, no tens el micro tancat, però no t'escolto. Jo t'explico, tu desconnecta't i torna't a connectar, que veuràs com funciona això. És així, la informàtica funciona així. Jo no li busques explicació. És la llei de Murphy i ja està, això funciona així. Antònia Capdevila, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Veus? Has vist, no? Desconnectes, tornes a connectar i això funciona. Antònia, què tal? Com ha anat l'estiu?
Molt bé, la veritat és que molt a gust i, bueno, molt bé. Agafant forces, perquè aquest principi de curs està sent intens.
Sí, sí, jo també ho estic notant, això. Per cert, he fitxat un membre de la teva plantilla de la Biblioteca Pública de Lleida.
Molt bé. Aquest vaig fer una bona proposta.
Molt bona proposta. Ens hem estrenat avui amb l'Anabel Ramos, que, com ella ens ha dit, diu... Bueno, soc una de les prescriptores de la Biblioteca Pública de Lleida, és bibliotecària. Ara, encara, a més, farà un màster per prescriure millor els llibres, porta els grups de lectura... En té un de feminista, que és la nineta dels seus ulls, i ja avui l'hem conegut i ens ha fet ja unes propostes força interessants. Cada 2 setmanes, els divendres, abans d'arribar a la 1, estarà amb nosaltres la Anabel Ramos. És un bon fitxatge, eh? Antoni, és un bon fitxatge.
Et puc dir que jo és una de les persones de les quals em refio moltíssim. Quan vull llegir algun llibre i ella em diu aquest t'agradarà, no dubto gens ni mica.
Jo us ho dic de veritat. Jo la sort que tinc és que tinc una agenda tan gran al telèfon que... jo quan necessito saber alguna cosa de música clàssica o alguna història, li envio un missatge a la Puri Terrado. I ja està. No penso en el que em diu. Jo li pregunto i el que ell em diu, ja està. Si tinc algun dubte d'alguna exposició de ciències o d'alguna activitat, Maribel Tost. I si tinc algun dubte del món del literari, per entendre, dels llibres, Antònia Capdevila. I això és el que traslladem aquí, a l'Espai Groc. Puri Terrado, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bé. Doncs ja
no,
a tope.
No. Ah, vale. A tope. No, és que aquest bé, dic, tornem a començar. T'ho torno a preguntar. Sí. No podem anar amb aquesta energia al setembre ja, eh?
No, saps què passa? Que bé, fa pocs dies vaig perdre la mare
a
les vacances i llavors, doncs, d'alguna manera això encara em pesa.
Home, evidentment
però,
que sí.
Però en quant a la feina, doncs pues bé, molt atrafegats, amb moltes ganes de fer coses i tirar endavant el projecte de la temporada que hem presentat.
Clar que sí. Doncs escolta, una abraçada. Ja t'hauran dit mil vegades allò de tranquil, és tot qüestió de temps. Jo crec que aquestes pèrdues, no sé, o sigui, se transforma, però superar-se no se supera mai. Vaja,
no.
Perdre un pare, una mare...
Jo només penso que la mare era una cosa incombustible, no? una presència incombustible que no pensava que pogués faltar mai.
Clar.
Però, bueno, és així, la vida de dura.
És la realitat. Bueno, doncs escolta, una abraçada i records a casa, evidentment, perquè això són aquells moments que només un sap com s'ho passa, eh? Només un ho sap.
Sí.
Ara parlarem de cosetes, de l'auditori, de la temporada, sí. I al CaixaForum, que no m'oblido, que tenim a la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Contenta una vegada més pues, de poder estar amb vosaltres i compartir aquesta estona de divendres tan agradable.
Clar, jo, per cert, al CaixaForum ja vaig començar la temporada sense la Maribel en directe, eh? però sí que em va fer totes les gestions i ja havíem parlat per telèfon perquè ja sabeu que aquest dijous, es va presentar la nova exposició que hi haurà fins al 30 de gener al CaixaForum, l'art imite, els déus del Prado. Ara tinc una altra per aprendre, Maribel. I ja la vam estar presentant amb el vostre comissari, eh? Que per cert, com va anar la presentació ahir i la conferència a la tarda?
Doncs bé, en realitat va anar doncs, molt bé. Al matí vam fer la presentació en premsa, dos quarts d'una del migdia, una hora una mica inusual, però ens va anar molt bé. Vam tenir molts periodistes, molts companys de la teva professió doncs, ens van acompanyar en aquest acte. I llavors, per la tarda, a les 5 concretament, vam fer obertura de portes. I a les 6, Fernández Pérez Suescum, que és el comissari de l'exposició, va fer doncs, una conferència en la qual va desvetllar els continguts amb els quals doncs, el visitant es trobaria quan visités doncs, l'exposició.
Mm-hmm.
Val a dir que tenim una magnífica exposició aquí a CaixaForum Lleida. Jo m'atreveria a dir que tenim un mini museu del Prado,
sí.
Perquè tenim l'oportunitat doncs, de mostrar doncs, al públic 43 obres, totes elles pertanyents al Museu del Prado, que tenen com a eix vertebrador la mitologia clàssica. Són obres que van des del segle I abans de Crist, fins a mitjans del segle XVIII i exposem quadres, escultures i diversos objectes.
Mm-hmm.
Penso que comencem forts la temporada amb una gran exposició que bueno, al llarg dels dies doncs, tindrem l'oportunitat de parlar-ne detalladament, d'explicar-te, doncs, d'explicar-vos que en aquest marc hem programat un ventall ampli doncs, de conferències, projeccions, visites comentades i, com és habitual, en les exposicions de CaixaForum Lleida, el visitant que visiti l'exposició es trobarà en sala un educador al qual s'hi podrà adreçar per comentar-li doncs, aquells dubtes o qüestions que cregui convenient.
De totes maneres, déu-n'hi-do quins salts que em feu, Maribel. O sigui, hem passat d'anar a la Lluna a un recull d'obres d'art que van des del segle I abans de Crist fins al segle XVIII. Com deies tu, molt bé, i com ens va explicar el comissari, ahir aquí a Cope Lleida, és que és un raconet del Prado amb aquestes 43 obres que les tenim amb accés lliure i gratuït a l'exposició del CaixaForum a l'Avinguda Blondel. Només és que segueix
però no al CaixaForum, a tot arreu, doncs que no et pots presentar i entrar, sinó que t'has de connectar a la plana web, fer reserva dia i hora, que és gratuït, per controlar l'aforament, que a més jo crec que això va en benefici de tothom, perquè jo també, escolta, prefereixo tenir un aforament controlat mentre estic fent la visita que no pas de vegades moltes aglomeracions. Per tant, busqueu CaixaForum Lleida als buscadors, aneu perdó, directes a la web i allí ja feu la reserva del dia i l'hora.
I també, Ricard, si em permets, també hi ha la possibilitat de que un cop, si el públic no ha pogut fer doncs, aquesta operació que tu molt bé has descrit, també doncs, té la possibilitat de poder doncs, adquirir l'entrada, que és gratuïta, insistim, aquí al CaixaForum Lleida. El servei d'atenció doncs, al visitant dispensarà doncs, al públic que no vingui provist doncs, d'aquesta invitació de l'accés per entrar doncs, a la sala d'exposicions.
Com totes les exposicions, suposo que vindran acompanyades, bueno, ja ho sabem que sí, d'activitats, conferències, al voltant de la temàtica principal, fins al proper 30 de gener del 2022. Us dic el mateix de sempre. Sembla molt lluny el 30 de gener i realment falta molt temps. Però no us espereu el darrer dia a fer la visita, que llavors hi ha les acumulacions, eh? O sigui, que hi podem anar ara.
Així és. Demà mateix, dissabte, a 6:45, com és habitual, tenim programada una visita per al públic general. I val a dir que sí que demà tindrà doncs, un aforament reduït a 10 persones, però de cara a dissabte vinent ampliarem l'aforament a 17. No? És també un pas, a poc, diversos passos que fem per aquesta normalitat que tots, d'alguna manera, doncs ansiem. No?
Molt bé. Maribel, estic a la web del caixaforum.org/Lleida.
Sí, i molt
aquí,
bé, molt bé.
Veig aquí virus, matemàtiques i meteorits.
Sí, aquest és un cicle que nosaltres tindrem molt més endavant, doncs, dedicat a la ciència. Tu saps que la ciència...
No, per això hi he anat, per això hi he anat directe.
Sí, sí, té un pes molt, molt important a CaixaForum Lleida i és una activitat que, com dèiem, doncs, tindrem doncs, més endavant, no? A cavall entre octubre i novembre. És un cicle doncs, de conferències. Però si mirem així, doncs, amb clau de proximitat, si em permet... Ricard,
sí, sí, perdó, perquè jo això que he dit és a partir del 13 d'octubre. Sí, de totes maneres, si us interessa, podeu agafar ja les entrades. Però sí, tens raó... No avancem tant, que estem a 17 de setembre.
Així és, així és. Si em permets, m'agradaria parlar als radioients d'un cicle que nosaltres hem programat també en el marc de l'exposició i que inaugurarem o que estrenarem el dilluns que ve, que és un cicle de projeccions que porta per títol L'art en el cinema. Són 5 projeccions que es duran a terme durant 5 dilluns consecutius que tenen com a eix vertebrador establir un diàleg entre l'art i el cinema. No? Sí. I comencem doncs, aquest dilluns, dia 20 de setembre, amb el documental Michelangelo Infinito. Jo m'atreviria a dir que és un viatge únic i sorprenent per la vida i l'obra d'aquest artista, no? A través d'un retrat captivador, d'impacte visual i emocional. És un documental molt, molt recomanable que, com deia, projectarem en pantalla gran de l'Auditori de CaixaForum Lleida el dilluns dia 20 de setembre a les 7 de la tarda, però aquest cicle continuarà amb altres documentals com ara Jean-Claude Monet, El jove Picasso, Pintors i els Reis del Prado, Matisse del Tate Modern i MoMA, i tindrem un convidat excepcional que és Oriol Bosch, que és conservador del Museu Morera, i cada dilluns estarà al CaixaForum Lleida per presentar-nos puntualment cadascuna d'aquestes projeccions.
Molt bé. Doncs al caixaforum.org/Lleida, allí teniu tota la informació. Gràcies, Maribel.
Moltes gràcies, una vegada més.
COPE Lleida amb Ricard Álvarez.
Estic teclejant la web latemporadalleida.cat, on hi ha totes les activitats de l'auditori, de la llotja, del Teatre de l'Escorxador. Puri Terrado, com es presenta aquesta temporada? Què m'expliques?
Doncs se presenta bé, se presenta molt bé. Em sap greu que avui no em poden acompanyar algun dels companys del teatre, però ja jo crec que a partir de la setmana que ve podrem gaudir de la presència d'algú que pugui també comentar amb molta més propietat que jo.
Clar.
Els espectacles que hi hauran. Aleshores...
Però a l'auditori teniu activitat?
Sí, evidentment, però... Clar, hem estat sense direcció al teatre durant molt temps i llavors doncs, hem trobat a faltar, no? I quan va marxar la Marta, que va marxar a Tàrrega, doncs, hem trobat a faltar algú que ens pogués explicar molt millor que jo el que passava al teatre. Ara s'ha creat una comissió de 3 persones que són les que programen el teatre. I bé, no sé, a veure com ens organitzem.
Bueno, jo, mira, espera que toco fusta, que en tinc una mica per aquí, però ja veieu que a l'Ajuntament 3 no han acabat bé. No sé si són multitud 3, espero que no sigui el cas, però vaja. En fi, que sí, que ja s'hi van posar a treballar a l'estiu, perquè clar, això s'ha de fer amb temps, no val programar d'un dia per l'altre.
No, evidentment, clar.
Per tant, bueno, a la temporada Lleida.cat teniu tota la programació. Marxem cap a l'auditori, Puri.
Sí, mira, doncs nosaltres tindrem espectacles de primer nivell, com és un concert que es diu Missa Scala Aretina, en què els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat, conjuntament amb la Gran Chapelle, que és una orquestra de música antiga que està en residència a Madrid. És una de les produccions més importants que acollirem, juntament amb concerts de l'Orquestra Càmera Musicae, on tindrem, per exemple, el pianista Paul Lewis, que ens oferirà 3 concerts de piano i orquestra en un mateix concert, de Caram. Memòria. És un fet molt especial i, per tant, és una experiència única. O tindrem el Messies de Handel, també, dirigit per un anglès, Paul Agnew, i que actuarà un cor professional de primer nivell, el cor Francesc Valls, que jo crec que és el millor cor professional de les nostres terres, i ahí lo dejo, perquè de molts puestos més també. Uh-huh. I també fem la commemoració dels 20 anys de l'Orquestra Julià Carbonell, i amb ells tindrem, per exemple, el concert de Beethoven amb una violinista extraordinària, una violinista belga que es diu Maya Lewy, i és d'aquelles persones, no, que captiven també, no, que tenen una presència a l'escenari d'aquella especial, doncs, i el nivell de dificultat que l'obra representa.
Sí, puc dir que a l'auditori el tema de l'aforament i tota aquesta història com està a hores d'ara?
L'aforament ara, en general, els teatres i auditoris, doncs s'ha passat al 70%.
Bueno.
Aleshores, no podem fer com fins ara el ziga-zaga que fèiem, una sí, una no, en ziga-zaga, sinó que el que farem serà per illes, però no són les illes que veníem fent l'any passat, perquè les illes que veníem fent l'any passat tampoc podíem passar el 50%.
Clar.
És que es deixa lliure el seient de la dreta i el seient de l'esquerra de la unitat familiar o de convivència.
Clar. Recordo, ara que diu això la Puri, que de veritat, que és recomanable, que si teniu petits per casa, que els feu partícips, d'anar a l'auditori, que és una activitat que recordaran. Sí. Jo ho vaig fer amb els meus i encara se'n recorden. Evidentment, a vegades s'ha de triar què aneu a veure, però per això tenim les prescriptores aquí, no?, els divendres. Però de veritat que no... Que si nombreu l'auditori no digueu, bueno, sí, però sense nens. No, de veritat, que hi ha obres que són espectaculars i que són aptes pels més petits de casa. Sí, sí.
Doncs sí. A més, hi ha el cicle de música en família, no? Que ara l'hem rebatejat com Arts Escèniques o Música amb la Tribu.
Ah.
Segons vagis, sí, se li ha ficat aquest nom, una mica més gamberro, no?
Sí.
En el sentit de dir, pues, és la tribu, no? És la perquè moltes vegades la família avui en dia ja no és tan descriptiva de la unitat familiar.
No, hi ha de tot, ja.
Sí, la veritat. Aleshores, sí. Doncs hi haurà espectacles familiars, tant al teatre com a l'auditori. A l'auditori tindrem espectacles de música, un, per exemple, pensant en Bob Marley, on veiem com disfruten més o igual els pares que els nens, perquè els pares canten totes les cançons, també.
Home,
i...
clar, sí, sí. És que és veritat.
Clar. No, però també veus els nens que els pares els han ensenyat aquelles cançons.
Bueno, això ja m'agrada més, també.
Lo qual és molt interessant, no? Perquè dius, no és solament que els pares disfruten, o sigui, en un concert familiar disfruten els nens, però disfruten els pares,
clar,
també, no?
Clar, clar, molt bé.
Sí. Doncs i també tindrem titelles, per exemple, amb el centre de titelles, o sigui que...
Molta cosa a l'auditori. A la temporada Lleida.cat, allà ho teniu tot, i a més es anirà actualitzant si hi ha alguna actualització d'horaris, de dates o incorporacions, que encara que sembli que de vegades està tot tancat, encara pot haver alguna incorporació de darrera hora. Gràcies, Puri.
A vosaltres.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que anem directes a les 2 de la tarda amb l'Antònia Capdevila des de la Biblioteca Pública de Lleida, en la que ja heu començat el curs escolar també amb el canvi d'horari, suposo.
Sí, sí, sí. Des del dilluns, aquest dia 13, ja hem retornat després d'un any, pràcticament un any i mig, a l'horari habitual de la biblioteca, que és de dilluns a divendres i dissabte al matí. Tot el curs passat no l'havíem pogut recuperar, a l'estiu vam fer l'horari d'estiu i ara des del dia 13 ja hem recuperat el nostre horari habitual i esperem que no, bueno, que el puguem seguir mantenint fins al juny de l'any que ve.
Per accedir a la Biblioteca Pública de Lleida tenim encara alguna restricció?
No, l'única restricció és que tota l'estada que es fa a la biblioteca s'ha de fer amb mascareta i mantenir les distàncies de seguretat. Nosaltres a tots els llocs de seients ja intentem marcar les distàncies i una mica la responsabilitat de tots els usuaris també de no acumular-se de no... Bueno, si estan consultant un llibre en una prestatgeria, doncs deixar l'espai suficient amb la persona que hi ha al costat.
Clar.
Tot el tema de ventilació i tot la tenim molt al dia i tot. O sigui, pensem que la biblioteca és un espai segur, però sempre hi ha una part de responsabilitat de cada persona.
Evidentment que sí. Les activitats han començat també?
Sí, sí, sí. Nosaltres ja hem començat també a fer activitats. Hem iniciat amb dues exposicions. Tenim una exposició al claustre de la hemeroteca, que és A Nation in Retreat, que és la retirada vista per les agències fotogràfiques internacionals. És una exposició que us la recomano molt perquè són totes les instantànies que es van fer del 26 de gener al 10 de febrer de l'any 39, quan va haver la retirada de l'exèrcit i de la població civil cap a França. L'estat francès va donar oficialitat a una sèrie de reporters i d'agències que van cobrir tota aquesta informació. El comissari de l'exposició ens explicava, no?, que d'alguna forma costa de trobar referents que tinguem fotogràfics clars, així com, per exemple, de la guerra, tots de seguida ens ve la primera fotografia, aquella icònica del soldat caient del Frank Kafka. Sí. Costa de trobar referents de, pues això, no? de refugiats i sobretot d'aquesta sortida, que va ser una primera sortida escalonada, després va ser una sortida molt gran amb els camps de, bueno, de refugiats o no sé com dir-ne, d'allí d'Argelers. Són fotografies i a més acompanyat amb les revistes on es van publicar en el seu moment. És molt interessant, malauradament penso que molt actual, o sigui, moltes de les fotografies i les imatges que veus allí les continuem veient ara en diferents conflictes internacionals i bé, pensem que és una bona manera de recordar aquestes coses i de fer una reflexió. La tindrem fins a final de novembre i anirem fent visites guiades i la primera serà el dia 2 d'octubre a les 12 del matí. Farem inscripció prèvia, ja ho indicarem, és a través de la Paeria de Lleida per evitar doncs, també que ningú vingui sense plaça. Exacte. Clar. Hi haurà la primera visita guiada a l'exposició i qui vulgui vindre pel seu compte és una exposició que també s'explica molt per si mateixa.
Clar que sí.
I després, perdona'm.
No, digue'm.
Ah, no, i que al claustre de la infantil tenim una exposició del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, que és Quan parles fas màgia, que és voluntariat per la llengua, que és una exposició de petit format, que el que pretén és conscienciar a totes les persones de, que, bueno, que vulguin fer-se voluntaris d'aquest programa de voluntariat per la llengua, que suposa una dedicació més o menys de 2 hores, me sembla que és quincenals, a les quals tu fas de parella lingüística amb un estudiant del Consorci de Normalització.
Ah,
el dia aquest que es va fer va ser el posto que es va fer voluntari amb una noia del Consorci i d'alguna forma es van conèixer allí aquí mateix a la biblioteca i van establir la relació. És un programa de voluntariat que no requereix molta dedicació i el que sí que expliquen tota la gent que hi participi és que normalment queda després una amistat i la relació continua, perquè és interessant tant per la persona que de llengua estrangera que pot té l'oportunitat de parlar en català amb algú d'aquí, com per la persona d'aquí que té l'oportunitat de conèixer circumstàncies de la persona, no?
És que és bidireccional. És bidireccional.
Exacte.
Això, és molt interessant.
Sí, sí. Escolta, i tothom diu que és molt interessant, sí, sí.
Que ens plantem a les dues, ja la divendres vinent, que ja farem menys presentacions, ja anirem més a totes les activitats, eh? Antònia Capdevila i Puri Terrado i Maribel Tos, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una temporada més. Divendres vinent i tornem.
Gràcies. Bon cap de setmana.
I nosaltres, que en 30 segons ens plantem a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i hem gaudit d'aquests minuts de ràdio, jo sobretot. Això sí, cap de setmana. Ara, fins dilluns, no hi tornem. Això sí, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, és ràdio feta a casa nostra i per la gent de casa nostra. Tota la informació de Lleida la trobes aquí, a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon cap de setmana. Salut!